Senyor Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana de Catalunya, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, un plaer, un plaer.
Està content, satisfet, esgotat?
No, estic content, estic satisfet, estic esperançat. No estic gens cansat, de fet procuro no estar-ho mai de cansat, i és evident també que el mateix ritme dels esdeveniments doncs, i l'esperança doncs, també fan que el cansament no existeixi.
Per què, finalment, una idea que vostè rebutjava d'inici al final ha acceptat aquesta llista? Té nom la llista, per cert? Perquè algú... Crec que Raül Romeu va ser el primer ahir al Twitter a posar Junts per guanyar.
Ara vostè m'ha fet 20 preguntes, diguem-ne...
El nom.
Jo crec que el nom hauria de ser llista, millor que no cal posar llista, diguem-ne, això ja ho faran servir d'altres, aquest concepte. Jo crec que podem dir la candidatura del sí, la candidatura del sí i sí, per recordar el vot del 9 de novembre. Junts per guanyar està molt bé, diguem-ne. De fet, em sembla que és, per exemple, el lema del Frente Amplio Uruguayà és... Juntos por la victoria, no? Que s'assembla molt. I té unes reminiscències molt, molt, molt suggerents. Per tant, el nom jo crec que hauria d'anar per aquí. Ja ho estem treballant i ho acabarem de decidir. En els propers dies doncs, ho anunciarem, potser en els propers dies, de forma bastant immediata, a més a més.
Avui, potser?
No, jo crec que avui no, però els propers dies...
Demà tampoc podria ser, perquè em sembla que Artur Mas se'n va a Madrid.
Ja, els propers dies vol dir els propers dies, i per tant, els propers dies. I després, escolti, nosaltres som independentistes, entre altres coses, per fer una societat millor, perquè la gent visqui millor. Per tant, el que hem volgut sempre és assegurar-nos que l'opció fos una opció que concretés la independència, que concretés els terminis per fer la independència, que concretés els mecanismes, etcètera, etcètera, i això ho hem aconseguit. I sempre hem volgut que aquesta fos... el nostre objectiu és expressar les moltes sensibilitats que hi ha en aquest país i que quedés clar que hi ha sensibilitats més d'esquerres i sensibilitats més de dreta i més de tot tipus, i nosaltres volíem que això quedés expressat clarament en aquesta proposta. I és evident que nosaltres tenim una ànima determinada i unes preferències determinades, hem aconseguit que això quedi reflectit en aquest projecte i com que això és un instrument, com que això és excepcional, com que això és de curt termini, com que això és per fer la independència, com que això és per fer la independència de forma concreta i de forma ràpida, doncs nosaltres hi estem encantats de ser-hi.
Li diré el que he anat dient aquests dies, que segurament em dirà que no, però en fi, no em vull avançar la resposta. Dic que el titular per molta gent és la victòria del Mas, però jo afegia que la lletra petita la posa Oriol Junqueras. Ho dic d'una altra manera. La generositat amb el titular és per Mas, i l'ha fet Esquerra, i la generositat amb la lletra petita l'ha fet Convergència amb Esquerra. Seria més o menys això?
Jo em sembla que la generositat és la de tots, respecte a tots, respecte al país, respecte a la gent d'aquest país, i l'objectiu no és pas... En tot cas, per nosaltres és evident. No és pas fer gols a cap company de viatge, sinó fer gols a un estat...
Ni que els hi facin.
Evidentment. Perquè jo crec que si ens fem gols entre nosaltres, no guanyem el partit, perquè el partit estem jugant contra un estat que no ens estima, contra un estat que no tracta bé els ciutadans d'aquest país, contra un estat que ens nega la igualtat d'oportunitats, contra un estat que ens nega els nostres drets en tots els àmbits. Per tant, que l'objectiu és guanyar-li, guanyar, que el país guanyi, i per tant, en aquest sentit, nosaltres guanyar junts. I per això nosaltres no expressem mai ni recances ni retrets, mai, jo no ho faig mai, i seguiré sense fer-ho, ni cap als companys d'una mica més cap aquí, ni cap als companys d'una mica més cap allà. Nosaltres coincidim i volem coincidir, i aquest país l'haurem de construir i l'haurem d'aixecar, perquè la independència no serà el final del camí, sinó que és el primer pas d'una oportunitat gegantina de fer un país molt millor, doncs cap retret ni cap als d'un costat ni cap als de l'altre. Jo el que voldria és, amb l'entorn de... Perquè quedi clar, diguem-ne, de gent que ja sabem que no estarà en aquesta candidatura, amb la gent d'Iniciativa, amb la gent de la CUP, amb la gent de molts altres àmbits que estimen la justícia, que estimen la llibertat, jo el que vull és entendre-m'hi tant com sigui possible, i estic segur que ens hi entendrem, i que la independència, insisteixo, és el primer pas, és la gran oportunitat per construir un país molt millor, i en aquesta construcció d'un país molt millor, jo vull entendre'm amb tota aquesta gent que li he dit.
Val. En el dia, en el moment imminent d'aquesta presentació, li pregunto així, curt i ras, i no li preguntaré, li prometo noms, ja s'anunciarà les llistes definitives de les quatre circunscripcions?
Estic segur que no, no s'anunciaran les llistes definitives. En tot cas, és possible, ja veurem, que hi hagin, que s'anunciï més,
progressivament.
Més noms, però jo crec que sí, que és més lògic. Val. Que sigui progressivament, diguem-ne.
Val.
Això no vol dir que no s'hagi treballat, no. És evident, si ha treballat, al mateix temps també és evident que no s'ha decidit pas tot, però que ho anirem decidint i ho anirem explicant al llarg dels propers dies.
Com també. La pregunta del Gonzalo que farà ja la sé i, no, i li preguntaré, jo li preguntaré, en el cas de que el 27 de setembre la resposta majoritària de la ciutadana de Catalunya sigui votar aquesta llista i que amb la suma amb la CUP pugui donar una majoria parlamentària, què passarà l'endemà? Em pot explicar, més o menys, el full de ruta que s'ha pactat per poder tirar endavant?
Sí, el full de ruta, de fet, és una síntesi del full de ruta que ja estava pactat entre Esquerra Republicana, Convergència, ANC i Òmnium.
El que vostè més o menys ja ens ha explicat anteriorment aquí.
Sí, sí, és aquest full de ruta. El que passa és que és aquest full de ruta complementat, ampliat, detallat, en la línia que a nosaltres ens semblava que s'havia de complementar, ampliar i detallar, no? I és la... que, a més, és la mateixa línia que ha anat expressant el Consell Assessor per a la Transició Nacional, el Comissionat per a la Transició Nacional, etcètera, etcètera. Per tant, tots els detalls sobre aquesta qüestió, tots, estan posats per escrit i són públics. Vull dir, no és que hi hagi... No és que hi hagi un secret, sinó que és el compromís explícit de que tot aquest paquet queda integrat en aquest full de ruta. Llavors, potser les passes més rellevants és que ha d'haver-hi una declaració d'inici del procés, una declaració en què expliquem al món que hem iniciat aquest procés, que és un procés que ha de culminar amb la independència de Catalunya, perquè sempre hem dit que la independència s'ha de sustentar amb unes estructures d'estat, però al mateix temps que les estructures només es poden culminar si tu tens una voluntat i un ànim explícitament independentista. Per tant, hi ha una declaració d'inici del procés per explicar-nos al món. Hi ha una feina legislativa que té un dels seus puntals, per exemple, en la llei de transitorietat jurídica, que és la llei que el que ha de fer és garantir que el marc legal espanyol vigent continua vigent en la nova Catalunya independent mentre no sigui progressivament substituït pel nou marc legal català. Per tant, que en cap moment es produeix una situació de buit jurídic, en cap moment es produeix una situació d'inseguretat jurídica. El marc legal sempre està ben definit, és el marc legal vigent i va sent substituït progressivament. De la mateixa manera que una altra passa importantíssima és l'inici del procés constituent i, per tant, d'aquest procés en el qual anem a definir la Constitució del nou Estat, i això és molt important, primer, perquè crea el referent de quin és el marc que anem a fer, i per tant, com anem a substituir el marc legal vigent, però després també és molt important perquè té aquest paper d'inclusivitat, de convidar tothom a participar en el projecte, perquè és evident que legítimament, per tant, amb tota la legitimitat del món, hi ha gent en aquest país que no és independentista, però que, en canvi, nosaltres volem que participi en la definició del nou Estat, perquè estem segurs que reconeixeran la victòria i reconeixeran el resultat en cas de que hi hagi una majoria independentista, i, per tant, no voldran donar l'esquena a la definició del nou Estat, no voldran quedar al marge de la definició de la nova Constitució, i, per tant, aquest és un instrument molt inclusiu, un instrument per construir enormes majories que ens han de permetre vestir i sustentar l'Estat que anem a fer, que la nova república que anem a proclamar. Aquestes són algunes de les passes més importants.
I algú ha comentat la redacció d'una Constitució.
Sí.
Llavors, aquesta Constitució, vostè va dir en les diverses ocasions que ha vingut en aquest programa que la idea és que hi hagi després un referèndum per votar aquesta Constitució,
sí,
catalana.
Sí, sí. I entremig, a més, hi haurà una declaració formal, explícita, de la independència de Catalunya, que en aquests mateixos documents, que ja li dic que són públics, que estan posats per escrit i, per tant, que són perfectament consultables, doncs s'estableix que això es pot fer en un marge de 6, 8, 9 mesos, 10 mesos, doncs aquest és el nostre objectiu. Si es pot fer, fem-ho. Per què cal esperar 18 mesos si es pot fer amb 9? Vull dir, no. Si es pot fer amb 9 i es pot fer amb 9, doncs fem un 9.
De vegades ens perdem amb el tema polític, perquè és evident que s'està fent política, però de cara a la ciutadania, la gent que ens està escoltant, moltes vegades posa molt d'interrogants al que s'explica, no? I, per exemple, suposant que hi hagi una majoria parlamentària el dia 27 de setembre, com s'organitza un govern d'un país a partir d'una llista on el número 1 és Raül Romeva, el número 2 és la Carme Forcadell, el número 3 és Muriel Casals, el número 4 és Artur Mas, el número 5 és Oriol Junqueras? És a dir, què és que es fa al Parlament l'endemà? Com s'organitza un govern d'aquestes característiques? Ho pot explicar perquè la gent ho pugui entendre?
Jo ho intentaré. Jo crec que s'ha de fer un govern de la màxima concentració possible. Sempre hem dit que s'hauria de fer així, que nosaltres volem que es faci així, que esperem que sigui així. La màxima concentració possible vol dir que tu l'obres tant com pots, diguem-ne, i més, i que és evident que després depèn també dels altres que hi vulguin ser, però de la màxima concentració possible. Un govern que té uns objectius molt concrets, amb uns terminis molt concrets, que és un govern que no ha de durar 4 anys, sinó que ha de durar 9, 10, 12, 14 mesos, fins que culmini tot plegat amb aquest referèndum de la Constitució, i per tant, amb aquest refrendar la Constitució del nou Estat, i en la mesura que refrendes la Constitució del nou Estat, de fet, estàs refrendant el nou Estat...
I si guanya el no la Constitució, el referèndum de la Constitució, què passaria?
Doncs que haurem de seguir treballant, i com que nosaltres hem treballat tota la vida, doncs no farem res nou del que ja hem fet fins ara. I en el cas que guanyi el sí, el que haurem de fer és seguir treballant, perquè tindrem un país per aixecar i tindrem una feinada per fer, perquè tenim escoles per gestionar i hospitals per gestionar, perquè tenim un munt d'obligacions i de deures envers els nostres ciutadans, i és evident que en el marc de l'Estat espanyol doncs no podem donar sortida a les necessitats dels nostres ciutadans, i entre altres coses per això volem la independència. Per tant, què farem l'endemà o quan sigui? Doncs treballar com a feres perquè la gent d'aquest país visqui molt millor.
Sigui generós amb vostè mateix. Vostè és el qui dona el nom de Raül Romeva?
Jo no entraré ara en aquests detalls. En tot cas, no vull entrar, perquè llavors semblarà que si jo he dit i l'altre no he dit, etc. No hi entraré de cap manera. En tot cas, el que sí que diré, i perquè és una evidència i perquè ho sap tothom, és que amb el Raül i amb d'altres persones vam coincidir en el Parlament Europeu, amb d'altres persones de sensibilitats molt diferents, de formacions polítiques molt diferents, de Convergència, del Partit Socialista, etc, etc, i amb aquestes persones vam anar fent un treball en comú. I aquest treball en comú, ja l'any 2009 o l'any 2010, etc, etc, jo sempre explicava, potser en aquell moment semblava un punt d'ingenuïtat, que allò que estàvem fent en el Parlament Europeu havia de ser el preàmbul, l'avançala, l'entrenament d'allò que algun dia hauríem de fer directament a Catalunya i que hauríem de fer des del Parlament de Catalunya. I per tant, el que estem construint és el mateix que vam voler construir i que jo crec que vam aconseguir construir quan estàvem al Parlament Europeu. Per tant, és evident que el meu vincle i la meva relació amb en Raül Romeva i amb tota aquesta gent, doncs és molt important, i que jo me'n sento modestament orgullós d'allò que vam fer i de com vam anar construint un camí.
És que anava a preguntar això, que li he preguntat fa uns moments a Ramon Tremosa, que ha fet una frase en el preàmbul del seu llibre que presentarà, crec que ha dit que ha convidat a Oriol Junqueras i a Raül Romeva que hi siguin a la presentació d'aquest llibre el 2 de setembre, que el preàmbul posa: els meus germans no són els que pensen com jo, sinó els que estimen com jo. I li preguntava, el que va passar a Europa entre altres, però Ramon Tremosa, sí, Raül Romeva i Oriol Junqueras, sí, que sempre, històricament, no ara, històricament han parlat molt bé els uns dels altres, sí, des de les distàncies ideològiques que han tingut en alguns aspectes,
sí,
és un preàmbul del que està passant ara?
Jo estic segur que sí.
És a dir, allò que va passar a Europa,
sí,
és per entendre'ns el preàmbul de la història que estem vivint en aquests moments a Catalunya?
Sí.
Allà comença tot?
Sí. Bueno, no sé si comença tot, però aquella va ser una passa important, va ser un episodi important, va ser un entrenament important, i no ho diem només ara, és que ho dèiem aleshores, i jo no m'encansava de dir-ho, perquè a mi em semblava que allò que donava veritablement sentit, allò que estàvem fent en el Parlament Europeu, doncs era allò que algun dia hauríem de fer en el conjunt de Catalunya. I és evident que no sempre va ser fàcil, no sempre va ser fàcil, però i vam treballar molt, i es van crear uns vincles polítics, uns vincles emocionals i uns vincles personals que són molt importants, que són un fonament molt sòlid sobre el qual construir un gran projecte polític. I per això jo crec que també és molt important que hi sigui el Raül Romeva per tot això, per tot el que representa, per tota la potencialitat que té. I per això crec que també és molt important que hi hagi molta altra gent, com la Carme Forcadell, la Muriel Casals, també perquè encarnen i representen aquest mateix esperit, no? I si aquest ha sigut sempre el nostre objectiu, si ho hem treballat amb modèstia, d'acord, però si ho hem treballat intensament durant molts anys i ho hem explicitat durant molts anys, no, potser no tothom ho escoltava, però nosaltres ho dèiem, doncs imagini's l'enorme satisfacció i l'enorme esperança que tenim en aquests moments.
En el cas d'Oriol Junqueras, ja sabem què farà amb unes circumstàncies com aquestes, o Artur Mas, però en el cas de Raül Romeva, ja sabem que és el cap de cartell. Quines competències tindrà i què farà a partir d'ara Raül Romeva?
Bueno, els caps de cartell tenen una responsabilitat molt gran. Sobre les seves espatlles hi ha un pes molt important i, per tant, han de tenir un paper, jo crec que molt decisiu. I en tot cas, jo estaré sempre al servei del Raül i estaré al servei de tots aquells que assumeixen sobre les seves espatlles una part de l'enorme responsabilitat que en aquest moment tenim tots, diguem-ne. Jo que he sigut cap de llista en els últims anys, no sé quantes vegades, amb eleccions municipals, amb eleccions europees, amb eleccions catalanes, em sembla que en 8 anys he sigut cap de llista 5 vegades, i que en totes elles, doncs, els resultats han sigut cada vegada millors, doncs, i que tinc l'experiència del pes que suporta un cap de llista, doncs és evident que el Raül em tindrà al seu costat sempre que vulgui i amb tot allò que necessiti.
Ara em genera uns dubtes, perquè això haurem de consultar les lleis del Parlament, però en els debats polítics que hi hagi previ al 27 de setembre haurà d'anar el Raül Romeva, evidentment, vaja, ja, si Unió hi haurà, si pot, si ha d'anar, si no hi ha d'anar, si va Romeva, és a dir, ara s'obre un nou escenari que hauríem de mirar les lleis del Parlament per saber exactament com funciona això.
En els debats preelectorals, vol dir, jo crec que en els debats preelectorals el candidat ha de tenir un paper molt rellevant, en tot cas, podria arribar a passar que fos un paper compartit, per exemple, amb la número 2 i amb la número 3 de la llista, perquè, de fet, nosaltres també plantegem això com un equip, amb la voluntat de treballar en equip, i, per tant, la Carme i la Muriel, doncs, són molt importants. Escolti, i si...
El número 4 i el número 5 també, no?
També. I el número 3, el 2 i l'1 són importantíssims, no? També, tots, i el 6 i el 7, que ara no direm, diguem-ne...
Que el sap que, per això? Sí. D'acord.
Que ara no direm, en tot cas, tots són molt importants i, per tant, a mi em sembla que aquest trident que té tantes virtuts per tot allò que representen, per allò que representen en un doble sentit, en el sentit d'allò que poden estirar ells, d'allò que ells poden representar, de la gent que s'hi pot sentir plenament reconeguda, però també en el sentit de que no desperten arestes respecte a ningú, és a dir, és molt difícil trobar algú que digui, pues a mi el Raül Romeva no m'agrada gens per tal... No, és molt difícil. Per tant, aquí l'avantatge és que estem posant en aquest projecte a gent que desperta moltes simpaties i que no desperta cap antipatia. Jo crec que les dues coses són vitals. Per tant, anem a fer aquests debats, anem a fer tota aquesta campanya donant molt de protagonisme, evidentment, en el cap de llista, i aquest és un criteri, jo crec que va ser determinant també en l'elecció, i anem a donar un paper determinant a tothom. És que, en el fons, el que estem fent és donar un paper determinant a la nostra societat i al nostre país.
Romeva, Carme Forcadell, Muriel Casals, Artur Mas, Oriol Junqueras i tots els que hi hagi a la llista, més gent que estigui de suplent a la llista, dia 25 de setembre, 9 de la nit, gran acte conjunt, això seria la idea, per exemple?
No sé si el 25 i no sé si a les 9 de la nit, però és evident que això passarà, clar.
Això passarà, i no només un cop. La voluntat és de treballar conjuntament, la campanya, fer-la conjunta.
I tant, clar. Estem fent una campanya que ha de ser, clar, ja està coordinada, sí, i les persones que l'han de coordinar ja estan designades, i de fet no només estan designades, sinó que ja estan treballant, i això no és obstacle perquè en aquest equip s'incorpori algunes persones més que complementin aquest equip que ja està treballant.
I hi ha gent que diu, bàsicament polítics, que diuen d'altres partits, que diuen la dreta catalana s'ha venut a l'esquerra independentista, i hi ha gent que diu que l'esquerra independentista s'ha venut a la dreta catalana. Vaja, això ho he sentit ara en aquestes 48 hores.
Però molt bon senyal. és el millor dels senyals, és a dir, que uns diguin una cosa i els altres diguin exactament la contrària i que tots coincideixin en que no volen la independència de Catalunya, doncs és el millor senyal, perquè si tota aquesta gent variada diu això que vostè ens acaba de dir, doncs...
Li dic una de fa uns segons de Duran a Televisió Espanyola, que ha dit sempre que unió... El podem escoltar el document, el tenim o no? Sí? A veure, anem a escoltar el que ha dit Duran a Televisió Espanyola fa uns moments.
Voy a explicar algo que seguramente habrán oído en muchas ocasiones. Siempre se decía, estos de Unión son unos chupópteros, no son capaces de presentarse en solitario. Nunca se presentaron solos. Al final va a ser que quien no será capaz jamás de presentarse en solitario es Convergencia Democrática de Cataluña. Empezó su vida política con el Pacte Democrático per Catalunya, con tres partidos más en el 77, continuó 37 años con Convergència y Unió, y ahora cambia de socio y cambia Unió por Esquerra, que creo sinceramente que es mucho más fiable en todos los términos Unió Democrática, y lo cambia porque suscribe con Esquerra una hoja de ruta hacia la independencia que nosotros no compartimos.
Jo mai opino sobre les declaracions de cap altre polític. Mai,
no
mai,
es mossegui
mai
la llengua perquè s'embarinarà, no, ara, eh?
No. Jo no, mai opino sobre les declaracions perquè entraríem en un debat interminable de declaracions i contradeclaracions. Llavors ens dirien en el senyor Duran, el senyor Junqueras ha dit que no sé què i jo no hi vull entrar, altra feina tenim. Tenim un país per aixecar. No podem estar declarant-nos i contradeclarant-nos cada dia. Per tant, no ho he fet mai, tampoc ho faré ara. Jo em sembla que en tot cas, que tot el meu respecte sempre per a les declaracions de qualsevol dirigent polític que té el suport dels ciutadans o que té una part del suport dels ciutadans, i que ho comprovarem ara en les properes eleccions exactament quin és, ja està, no passa res. Només un comentari. Ai, agrairem prou el molt que ha fet per convèncer nous i nous independentistes en aquest país, per tant, tota la nostra consideració al respecte.
Bueno, tot el que és posició em quedo amb el final, ho dic perquè si... perquè se'n queda clar.
Bueno,
queda clar.
És evident,
la seva opinió,
és evident que hi ha gent que pel que diu, doncs, convenç perquè anima a tirar endavant, diguem-ne, i hi ha gent que convenç perquè el que diu demostra que no hi ha cap altre camí que aquest, no? Vull dir, per tant, escolti, no, jo com que vull avançar, doncs estic molt content de que tothom... i ajudi.
Com dibuixa que serà la reacció a l'Estat després d'aquest pacte?
Doncs com vostè segur que s'imagina, i tots els oients també, doncs posarà totes les traves que podrà, perquè en aquests moments estem en un Estat que fa tot el possible...
Ja es parla d'enviar aquestes eleccions, si es titulen com a plebiscitàries, al Tribunal Constitucional.
Bueno, és que ho enviaran tot al Tribunal Constitucional, i tot ho envien al Tribunal Constitucional. Per tant, bueno, segur, és que és igual, si també envien al Tribunal Constitucional els decrets contra la pobresa energètica, si també envien al Tribunal Constitucional i tomben en el Congreso de los Diputados i a tot arreu les lleis de segona oportunitat per les persones desnonades, si no paren, precisament per això és una demostració més de que aquest país o és independent o no pot resoldre els problemes dels seus ciutadans, perquè cada vegada que intentem resoldre'ls, cada vegada que intentem ajudar a les famílies que no poden pagar la calefacció a l'hivern, doncs l'Estat ens ho impedeix. Doncs escolti, què hem de fer? És que no és una... No, ja, la independència no només és una qüestió de dret, que per nosaltres sempre ho ha sigut, evidentment, i ja no només és una qüestió de necessitat, que per nosaltres sempre ho ha sigut, sinó que és evident que és una necessitat urgent, perquè hi ha molta gent que pateix ara, perquè no tenim les eines necessàries per resoldre els seus problemes i no les tenim perquè l'Estat ens ho impedeix. I és més, també com hem dit moltes vegades, quan molts dels teus ciutadans o quan qualsevol dels teus ciutadans està en una situació de necessitat, és un deure col·lectiu ajudar-lo. Per tant, escolti, la independència és una qüestió de drets, una qüestió de necessitat urgent, i a més és un deure, perquè tenim el deure d'ajudar la gent d'aquest país. I com que és un deure i com que és un dret, nosaltres no hi renunciarem mai, i no hi hem renunciat mai, i hem sigut sempre, i continuem sent, i continuarem sent fins a la victòria.
Alicia Sánchez Camacho ja ha dit que hi va demanar ahir una coalició dels partits contra aquest procés. És el millor que li podria passar en aquests moments en aquestes eleccions?
No ho sé, que facin el que creguin oportú i que facin el que considerin, no ho sé. Jo insisteixo, tot el meu respecte a tots els dirigents polítics que mereixen la confiança dels nostres conciutadans, i és ben legítim que defensin posicions com aquesta. No.
Val, anem a les preguntes, sisplau. No només us demanaré, sinó que exigeixo concreció i brevetat i que la pregunta sigui després amb resposta i no hi hagi una rèplica mentre hi hagi estigui parlant Oriol Junqueras. Aviam, Gonzalo Bernardos, que és el que ja ha fet abans l'anunci de la pregunta que li faria Oriol Junqueras.
Sí, la meva pregunta és molt senzilla. Vostè va dir que si el resultat no era satisfactori en aquestes eleccions, dimitiria i se n'iria cap a casa. Creu vostè, primer, si continua pensant el mateix, segon, si no treuen 68 escons a aquesta coalició que han fet, si també creu que ho ha de fer en Artur Mas?
Jo, primer de tot, jo no m'he expressat mai en aquests termes exactament i és legítim que vostè ho expressi així. Jo el que dic és, atès que jo sóc independentista i que el meu objectiu és la independència de Catalunya, si constatem algun dia de que aquesta no és la voluntat majoritària dels ciutadans de Catalunya, si constatem que els ciutadans de Catalunya no ho volen i no ho volen de forma clara, doncs és evident que si no he sigut prou útil per aconseguir allò que... Doncs, escolti, hi ha molta altra gent preparada i en el meu partit està ple de gent que és molt millor que jo. Per tant, no hi haurà cap problema, diguem-ne, no en aquest sentit. Ara també dic, jo sóc independentista i ho continuaré sent mentre no siguem independents i, per tant, fins i tot en un escenari com el que vostè planteja, no faré altra cosa que treballar per la independència de Catalunya des de tot arreu on estigui, sigui quin sigui el lloc, perquè és que no he fet res més, no he fet res més, diguem-ne, vull dir que, o almenys no he fet altra cosa que no portés sempre connotat aquesta voluntat de portar el nostre país fins a la independència. I vostè i jo tenim la sort, perquè jo me'n sento molt orgullós de conèixer-nos des de fa molts i molts i molts anys, des de que estàvem a la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona.
Sí,
I vostè i jo, que ens coneixem de que érem ben jovenets, vostè sap que jo, aleshores, quan tenia 18 anys, ja era un independentista convençudíssim, perquè, de fet, feia molts anys que ho era, no? I per tant, que tot el que feia en la meva vida universitària i en la meva vida com a professor i en la meva vida en els mitjans de comunicació, sempre ha anat relacionat amb fer la independència de Catalunya, fer un país lliure, fer un país just, perquè estimula la llibertat i la justícia a tot arreu del món. Per tant, què faré? Sempre, sempre, sempre batallar perquè aquest país sigui millor.
Jaume Barberà, sisplau.
Sí. Senyor Junqueras, Mas li va dir així de clar que o bé vostè acceptava la llista unitària o no es convocaven eleccions?
Jo no li diré el que em diuen perquè estaríem sent... No correspon, diguem-ne. Jo no opino sobre el que opinen els altres, ni opino mai sobre si algú em va dir o em va deixar de dir. Escolti, jo estic aquí per intentar portar aquest país a la independència.
Què el va fer canviar?
I, per tant, la voluntat ferma i concreta de que aquest era un procés que era ràpid, que era concret, que era detallat, que hi havia un compromís explícit, perquè aquest sempre ha sigut el nostre objectiu.
Però abans no hi era?
En tot cas, ara és evident que hi és, per tots aquests detalls que li acabo d'explicar. I jo crec que ho he explicat amb molta claretat. I, a més, perquè nosaltres el que volem garantir és que aquest sigui un projecte de sensibilitats absolutament plurals. I em sembla una evidència que el fet de que el Raül Romeva l'encapçali, que la Carme Forcadell sigui número 2, que la Muriel Casals sigui el número 3, és una demostració brutal de l'amplitud d'aquest projecte.
Mínim per fer el que es proposen fer. Només escons, 68, o vots?
Jo sempre he contestat que estem en una democràcia occidental, en una democràcia parlamentària, i en les democràcies parlamentàries les majories es decideixen per escons. Està? Si, a més, de molts escons en tenim moltíssims, molt millor. Si, a més, en tenim, els tenim tots, escolti, gairebé millor, o potser no cal que siguin... Però, si a més tenim molts vots, millor que millor. Però és evident que en les democràcies parlamentàries les majories i les minories es decideixen amb escons.
Vicent?
Molt ràpid, abans una prèvia al senyor Francesc Mercalvaro, que és periodista d'aquesta casa, avui proposa des de La Vanguardia que aquesta candidatura li faci homenatge al senyor, a l'historiador Josep Termes, el senyor del SUC, que ben es va aprovar la línia, es va oposar a la línia de Jordi Soletura, i val la pena, no?, perquè veig que ara, fins i tot, aquesta candidatura ja desperta ganes de fer homenatges.
Bona proposta.
I la pregunta, a mi em preocupa una mica, i ara no sé què em dirà vostè sobre això, com s'articula, com se disciplina tanta sensibilitat, fins i tot, oposada, i fins i tot ànsies de protagonisme en una llista de cracs, perquè ens entenguem així, que donarà lloc a un grup parlamentari també de cracs.
Amb molt de carinyo.
Quin paper se reserva vostè amb aquest carinyo? Quin paper se reserva vostè amb aquest grup?
Doncs el de posar-hi tant... tot el carinyo del món. No sé, no fem altra cosa, diguem-ne. Jo em sento molt orgullós d'Esquerra Republicana, molt, no, fins a un límit que no es pot expressar en paraules. És inefable l'orgull que sento pel partit que en aquests moments em toca presidir, perquè és un grup humà brutal, i és un grup d'una potència intel·lectual brutal. Imagina't si, a més, a tot això hi sumem el Raül Romeva, la Carme Forcadell, la Muriel Casals i tantíssima altra gent. Doncs, hosti, és un orgull desbordat. I jo estic segur que la qualitat humana d'Esquerra Republicana, de gent d'Esquerra Republicana, tindrà un paper importantíssim en que això surti bé. Seguríssim, seguríssim. Una confiança absolutament plena. I respecte al que vostè comentava de l'historiador Josep Termes, clar, el Josep Termes va ser mestre d'alguns dels meus mestres, i si se'm permet, igual que es parla de la filiació o de la relació paterno-filial que s'estableix intel·lectualment entre un professor d'universitat i els seus alumnes, doncs des d'aquesta perspectiva espero que em permetin dir que d'alguna manera em sento net intel·lectual del mestratge d'en Josep Termes, no? I per tant és evident que la seva aportació respecte al catalanisme popular, el catalanisme d'arrel popular, el catalanisme que tenia la seva arrel en el republicanisme federal, en el federalisme, en el republicanisme, en el radicalisme democràtic del segle XIX, per mi té una importància colossal i ha sigut determinant en construir la Catalunya contemporània. I les seves aportacions, com les d'altres, evidentment, doncs han sigut claus per entendre qui som, per entendre d'on venim, per entendre quina trajectòria hem seguit i per entendre què és el que hem de fer. Per tant, tots els meus homenatges a en Josep Terme i a tanta gent que en moments molt difícils de la història del nostre país, doncs va tenir la fortalesa d'esperit, va tenir la claredat de ment, va tenir la constància en la feina necessàries per ajudar-nos, diguem-ne. Jo no seria qui sóc sense la feina d'aquesta gent. No? I no vull posar cap altre nom al costat, perquè llavors me'n deixaria molts, però és literal, i la lectura i escoltar-los i parlar amb ells ha sigut determinant, absolutament determinant en la construcció del bagatge intel·lectual, de la personalitat de molts de nosaltres. De molts de nosaltres que vam coincidir, que hem coincidit i que hem treballat junts, amb més o menys distància, des de que vam entrar a la universitat. Amb el senyor Gonzalo Bernardos ens coneixem des de que jo tenia 18 anys, des de que estàvem a la Facultat d'Econòmiques, però amb el senyor Ramon Tremosa també. També, clar, és que estàvem junts i, a més, amb ell compartíem militància sindical universitària. Bueno, doncs això crea uns lligams que són importants, però és que en aquest perfil, en aquest tipus de gent, hi ha molta gent, i jo recordo perfectament com ens conjuràvem, és a dir, com ens juràvem conjuntament els uns als altres que posaríem tot allò que apreníem i tot allò que fèiem, i érem molt joves, com ho posaríem al servei d'aquest país. Val, i això està arribant.
Pregunta... Gràcies. Barbeta.
Estava en el grup, vull dir. Barbeta.
Bon dia, senyor Junqueras.
Bon dia.
Jo li faria dues preguntes molt senzilles. Una és per què no es va fer això el mes de febrer, que potser haguessin d'anar les coses d'una altra manera, i l'altra és, trobo molta obsessió en posar molts terminis en tot el procés, no? I clar, això del procés cap a la independència és molt més difícil que posar l'Everest. I quan puges a l'Everest, pues has d'estar pendent, diguem-ne, de les inclemències del temps, de com va, no sé si hi ha allaus, si no hi ha allaus, i de les vicissituds de la travessa, no?
Em sembla...
Posar-se terminis no és complicar-se una mica una travessa que és tan difícil?
Per això em sembla tan oportuna la seva aportació, precisament perquè és evident que ningú ha pujat l'Everest durant 3 anys, diguem-ne, no? I que les expedicions a l'Everest no duren diversos anys. Per tant, em sembla superoportú l'exemple que ha posat.
Molt bé. Acabem. Falten 3 minuts per les 10 un punt del matí.
La primera pregunta no me l'ha contestat.
Què dius?
La primera pregunta, la de que si s'hagués fet el mes... Per què no es va fer el mes de febrer, això?
Doncs per tot això que acabem d'explicar. precisament per això, perquè ara tenim sobre la taula unes concrecions, unes explicitacions molt clares, molt determinades, molt concretes, que són molt importants, i perquè, a més, hem garantit que aquí tenim una explosió de sensibilitats, una inclusivitat extraordinària, i jo crec que si vostè pensa en el que representa el senyor Raül Romeva, la senyora Carme Forcadell, la senyora Muriel Casals, doncs no cal que jo digui res més, diguem-ne, té una capacitat explicativa per ell mateix, aquesta sola foto té una capacitat explicativa extraordinària.
Li faré dues preguntes breus i espero que em respongui també de la manera més breu que pugui. La primera, què li sembla que la CUP no hagi entrat en aquesta llista, que no li havia preguntat, i la segona, qui aplicarà el programa econòmic i social a partir del 28 de setembre, si Convergència o Esquerra?
L'aplicarem entre tots, i és evident que hi ha moltes coses que nosaltres faríem diferent, és evident, i això també s'ha notat moltes vegades, com no pot ser d'altra manera, i és evident que a mi m'agradaria que en aquest projecte hi hagués molta altra gent, que hi hagués la gent de la CUP, que hi hagués molta altra gent diferent, però al mateix temps també és evident que tots ells, tots, tenen el meu respecte, la meva consideració i la meva estima. En aquests que comparteixen la independència, i fins i tot en aquells que no compartint-la, seran respectuosos amb el resultat democràtic, seran respectuosos amb la victòria de l'independentisme i es sumaran en la definició del nou estat. A tots ells sempre, sempre la mà estesa, a tots ells sempre una abraçada cordial.
Però econòmic i social, com s'aplicarà el programa? És a dir, com serà això? A partir del 28 de setembre, qui manarà amb això?
Manarà el govern, que serà un govern de concentració i que serà un govern que tindrà una composició i unes sensibilitats diferents que l'actual.